Cope Vinaròs.
101.6 FM.
En mediodía, El Espejo.
Cope, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM Cope Vinaròs. Una setmana més, un divendres més, des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa, i com sempre amb Poli Hernández aquí al control, estem disposats a compartir amb vostès, en aquest cas, doncs, la informació de la nostra diòcesi de Tortosa. Esperant que hagi anat realment molt bé aquesta festa de la Pasqua i, evidentment, que hagi anat molt bé doncs, aquesta Setmana Santa, que de ben segur que tots vostès han intentat portar-la a terme el millor possible. Com també ho han fet les diferents parròquies i diferents, en este cas, localitats que si més no, pues han volgut remarcar aquesta festa de Setmana Santa i també de la Pasqua amb la dignitat que en aquest cas es mereix aquesta jornada. I ha que dir que la catedral de Tortosa va ser un dels plats forts d'aquesta celebració de la Setmana Santa, a part de tots els actes litúrgics que ja de per si venen portant-se a terme, tant per part del Cabildo Catedral com de la parròquia del Sant Crist, però també hi ha que remarcar-ne dos especials, no? El primer és aquesta processó del Diumenge de Rams, que aquest any va sortir des de la façana de la catedral, des de la plaça de la catedral, i que certament doncs, va marcar un inici important i diferent de la Setmana Santa, donant pues, aquesta magnificència tant a la plaça com a la façana, com evidentment als passos de Setmana Santa que estaven en la mateixa plaça de la catedral. Un inici de Setmana Santa que certament pues, ha sigut molt positiu, perquè ja feia 2 anys que no es podien portar a terme les processons pels carrers. I això s'ha repetit no només a Tortosa, sinó certament a totes les parròquies que han pogut gaudir aquesta Setmana Santa d'aquestes tradicions tan boniques com són les de les diferents processons de la Setmana Santa i que han pogut tornar a realitzar-se. Aquesta era la primera notícia en la qual ens centràvem en la catedral, i la segona notícia doncs hi ha que dir que va dirigida a la missa crismal que el passat dimarts sant també es va portar a terme a la catedral de Tortosa. Una eucaristia presidida pel nostre senyor bisbe, on van concelebrar 51 preveres. Moment especial també, perquè es recordaven allí els 50 anys de l'ordenació sacerdotal de mossèn Ricardo Fígols i de mossèn José María Membrado. Un agraïment que el senyor bisbe va portar a les seues paraules de la homilia, una homilia que certament doncs, va també desgranar-se diferents recomanacions per als preveres per part del senyor bisbe en la teologia sacerdotal que tot prevere ha de guardar i ha de vetllar de viure. Després d'aquest moment especial celebrat a la catedral, va tenir lloc un dinar de germanor on es van convidar també a tots els preveres participants, a les mares i germanes dels preveres. I continuem perquè, lligat en aquesta catedral de Tortosa, doncs també val la pena llegir la nota de premsa que ens ha arribat des del bisbat i que certament doncs, és una nota de premsa que ens ompli d'alegria, perquè el proper dissabte, dia 7 de maig, a les 11 del matí, el nunci de sa santetat del papa, i juntament amb el bisbe de Tortosa, beneirà la façana principal de la catedral de Tortosa, que ha estat restaurada recentment. Després de l'acte a la plaça de la catedral, s'entrarà al primer temple diocesà per celebrar l'Eucaristia que presidirà el mateix senyor Nunci, amb el qual concelebrarà el bisbe de Tortosa, els bisbes de la Tarraconense, el capítol catedral i el clergat diocesà. Es preveu també, lògicament, pues, l'assistència de nombroses autoritats civils. I ha que dir que no ha arribat a un any des que es va començar les obres de neteja d'aquesta restauració de la monumental façana barroca de la catedral, seguint projectes de l'arquitecte Brull i Alfonso i del restaurador Iglesias, que també han dirigit treballs que han dut a terme l'empresa E-Iglesias. ASMR. Una notícia que certament ens ompli d'alegria i de joia pasqual en aquesta jornada tan especial que, si Déu vol, serà el proper dia 7 de maig. I més informacions, perquè coincidint amb aquest inici de la Setmana Santa i de la Pasqua especialment, doncs va ser Càlig, el lloc on les parròquies del Arxiprestat del Baix Maestrat, seguint la proposta i el material de la delegació de joves, es van trobar el passat dissabte sant una quarantena d'adolescents, joves de confirmació i postconfirmació, acompanyats pels catequistes i, evidentment, pels preveres, a l'ermita del Socors de Càlig. Després d'haver fet un treball en grup i també d'haver cantat l'Hora dels Adeus, va tenir lloc un petit matí, senzill però intens, en contra de joves i adolescents de confirmació. I certament ja ens plantem al dissabte sant, un dissabte sant protagonista en moltes parròquies, especialment per la nit, el moment de la vigília pasqual, un moment en el qual ens convidava a tots a beneir aquest foc sant, foc de la Pasqua, que el senyor bisbe presidia també a la catedral basílica de Tortosa. I també, ja que dic que ara, lligat a aquestes festes de Pasqua, comencen les festes a les ermites. Coincidint en el primer dilluns de Pasqua, els pobles de Flix i de Riba-roja van poder celebrar l'Eucaristia a la Mare de Déu del Remei i a Santa Madalena de Berrús, dos ermites de la nostra diòcesi, que no només són estes, sinó que certament n'hi ha moltes més en la diòcesi i que ens porten, si més no, a fer festa i a celebrar aquest Crist que ha ressuscitat en aquesta Pasqua. Coincidint en els diumenges de Pasqua i també en el mes de maig, que estem a punt d'encetar, segurament moltíssimes parròquies i poblacions encetaran aquest període d'anar a l'ermita a celebrar la festa i la joia de Maria, també a l'ombra del Crist ressuscitat.
En mediodia, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Segurament saben vostès que aquest mes d'abril, maig, juny, hi ha una activitat que ens agrada o no ens agrada, ens toca fer a tots els contribuents, que és la declaració de la renda. I certament de que via aquesta declaració de la renda, doncs també hi ha una petita via d'ajuda a l'Església Catòlica, com és la creu, que un pot marcar al moment de fer la declaració de renda i que no deixa de ser una important donació que també, doncs, part dels seus impostos, dels impostos de cadascun dels contribuents, poden anar destinats a l'Església Catòlica, entre altres coses. Certament que estem veient per la televisió, pels mitjans de comunicació, una campanya molt important que ens vol conscienciar d'aquest Portantos, una campanya des de la Conferència Episcopal Espanyola que ens anima a tots nosaltres a poder col·laborar en l'Església Catòlica. Mossèn Víctor, molt bona tarda.
Molt bona tarda, mossèn Tomàs.
L'ecònom del nostre bisbat, i que certament que millor no que ell per explicar-nos què pretén aquesta campanya de Portantos en castellà i que certament què vol, en aquest cas, conscienciar a tots els contribuents.
Exactament, bona tarda. Com diem, és aquesta campanya conscienciar a tots que tots formen part de l'Església i que l'Església necessita l'ajuda també econòmica per a poder continuar amb la seva labor tant evangelitzadora com solidària com de manteniment del seu patrimoni per a la celebració de culte, per a l'evangelització i per a la caritat. És el que diu vostè, no només tenim obligació de fer la declaració de renta, sinó que, a més, se'ns ofereix la possibilitat de que part de lo que nosaltres paguem com a impost, que l'hem de pagar sí o sí com a contribuents per a l'ajuda i per la vida de l'Estat, una petitíssima part d'esta la dirigim a que contribuïsque a la Església. I també una altra petitíssima part que vagi per a fins solidaris, és la famoseta creu de l'Església i també la famosa creu per a entitats sense ànim de lucre. No suposa això cap cost més per al contribuent. Senzillament, l'únic és que ficant les dos creuetes a la declaració de renta, demanem i diem a l'Estat que una petita part d'aquests impostos nostres vagin cap a l'Església i cap a entitats sense ànim de lucre, entre les quals està també la nostra Càritas. Per això, aquesta campanya intenta conscienciar a tota persona d'Església, però també a tota persona de bona voluntat que coneix l'obra de l'Església i que l'aprecia, valora i vol contribuir a que part dels seus impostos, repeteixo, sense ser cap despesa de més ni cap augment d'impostos, doncs vagi dirigits a l'Església i a les entitats sense ànim de lucre.
He de dir certament que gràcies a aquesta campanya, molt important, podem dir que les diòcesis espanyoles tenen un bon ajunt, no, mossèn Víctor?
Sí, sí, gràcies a Déu suposa una entrada de molts diners i que això ens ajuda al sosteniment del clergat, al manteniment de les obres vies apostòliques, al manteniment i al sosteniment de les entitats que fan possible tota la realitat eclesial i ens ajuden també, possibiliten el manteniment i el sosteniment dels temples parroquials i d'altres realitats. Per exemple, en la nostra diòcesi tenim parròquies petitíssimes que no poden pues, ni tan siquiera pagar-se per elles mateixes les assegurances. Pues, bueno, això el bisbat, a través de tot el que rep, a través dels donatius, etc., i també de la campanya de la declaració de la renta, pues, pot pagar-los a aquestes parròquies, no només al mossèn que va servir-les, encara que sigui poquíssimes vegades, o encara que sigui cada setmana, perquè també són poblets molt petits i que les col·lectes són molt minces, pues això el bisbal li permet pagar-los les assegurances, el manteniment de les teulades, el sosteniment de la casa i, claro, lo que la retribució del mossèn que necessite per a poder viure i per a poder anar i per a poder situar-se. Per això esta campanya de por tantos en castellà, no? Por tantos per tanta gent que dona la seva vida per amor al servei de Déu i al servei de l'Església, per tants que han fet possible aquestes obres d'art que tenim, per tants que estan evangelitzant en la catequesi i en la predicació de la paraula, per tants que estan sent solidaris donant o donant el seu temps o ajudant o fent de voluntaris en Càritas i en altres entitats que estan ajudant els més necessitats, per tants que estan fent la seva labor a favor de l'Església, pues per a que també puguin continuar aquesta labor en l'ajuda econòmica que es necessita per al sosteniment de tantes coses que tenim en marxa.
He de dir que és una campanya bonica perquè, evidentment, està acompanyada de moltes imatges que no deixen de ser un resum molt bonic d'això que en definitiva ens ha dit, no? Del que és la tasca de l'Església i que moltes vegades ens oblidem també que hi ha tanta tasca feta o que s'està fent en molts indrets, moltes vegades oblidats, no? Per tant, no deixa de ser també una bona imatge del que l'Església està portant a terme avui en dia.
I de fet, s'ha intentat contar històries molt concretes i formes molt humanes i molt pròximes, molt bueno, reals totes, perquè la gent pues, això s'ho trobe un poc, tots puguem veure de veritat i en concret què és el que s'està intentant fer i què és el que es realitza per a poder després tindre una solidaritat més acord en el que se necessite i també més agradable per part nostra, perquè sabem que el que donem no ho tirem en un sac buit o en un sac trencat, sinó que s'usa per a coses concretes molt eclesials, molt humanes i molt socials.
Lligat a aquest tema que estem també parlant de la declaració de renda, també val la pena destacar el tema dels donatius, no? Perquè també, certament, al llarg de l'any podem fer uns quants de donatius i també hi ha que dir que desgraven, no?, en la declaració de la renda.
Sí, sí, això és un tema important. Tenim un portal d'internet que se diu Dono a mi Iglesia, que si el fiquen per al Google, pues en seguida apareix. I a través d'aquest portal se pot fer donatius, però també si un li vol donar al mossèn pues, o fer un traspàs des del seu número de compte a la parròquia, l'important sempre és dir el nom i els cognoms, dir el seu número de DNI i la seva adreça postal. I així això l'Estat, per a tota entitat sense ànim de lucre, fa que se desgrave si són la primera vegada, en els 300 primers euros, desgrava un 70%. Però si ja és més d'una vegada, és el que se diu un donatiu recurrent, arribi a un 75%, o sigui, molt. Quan són més de 300 euros ja és només un 40, però que és molt encara. I, per tant, pues, clar, és una forma que té l'Estat per a ajudar i promoure a que la gent també pues, fem els nostres donatius a entitats sense ànim de lucre, que són el teixit social que ajuden a que la nostra societat, a part de lo que l'Estat té com a obligació i moment de fer, totes aquelles entitats que estem també col·laborant en la societat perquè la nostra societat sigui un món millor, pues tinguem també un camí per a finançar-nos i poder continuar construint pues, este món millor.
Per tant, molt important també, de cara a donatius que fan, no?, la gent, o que d'alguna manera potser no fan o pensen fer, que sapiguem que també és una bona via de desgravació realitzant-los pues, de la forma correcta com s'han de fer, demanant aquest justificat. I també hi ha que dir, per a finalitzar també, que un pot marcar la creu a l'Església o també a ONGs, no? És a dir, és conjunt, eh? No hi ha que destacar-ho això.
Se pot fer una o l'altra o les dues. El nostre consell sempre és a les dues, perquè tots estem per la mateixa labor i no suposa cap càrrega, ni una càrrega ni mitja més al contribuent. I no lleva, una no resta a l'altra, sinó que cadascuna té el seu aparat i funciona. I l'Església, com dia, té entitats sense ànim de lucre també, com és Càritas, que també està inclosa dins de l'apartat dels fins solidaris que marquen la segona creueta.
Doncs, mossèn Víctor, no sé si alguna cosa més que ens deixem.
Res més, agrair a tots els que fan possible que puguem continuar la nostra tasca gràcies als donatius, gràcies a la seva creueta, demanar-los que continuen ajudant-nos per a poder continuar la nostra labor i ficant la creueta i dir-los que l'Església, que intenta fer la seva favor enmig la seva labor enmig dels nostres pecats i de les nostres limitacions, és possible gràcies a vostè, a la seva ajuda i a la seva creueta. Per tant, gràcies, no s'olviden de fer-ho si poden i sàpiguen que des de la nostra pobresa continuem en la nostra tasca treballant, estimant i fent el servei a la nostra societat i especialment al nostre poble de Déu.
Amb aquesta recomanació de mossèn Víctor posem el punt i final al programa d'avui. Gràcies, mossèn Víctor, per acompanyar-nos aquesta tarda i compartir amb nosaltres aquesta campanya de Portantos, una campanya que ens convida a nosaltres també, a través de la declaració de la renda, a ser també solidaris amb l'Església Catòlica. I els deixem ara amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Bona tarda i fins diumenge, si Déu plau.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
Durant aquestes setmanes, en les quals comença l'última etapa del curs escolar, les autoritats, els centres escolars i les famílies comenceu a pensar en el pròxim curs. Tots teniu la responsabilitat d'oferir als xiquets i joves els mitjans necessaris perquè reben una educació que els ajudi a créixer com a persones en totes les dimensions i a adquirir aquells coneixements que els ajuden a descobrir la seva vocació, de la qual el treball és un element essencial. Perquè un sistema educatiu siga eficaç, es requereix una bona coordinació entre tots els qui tenen alguna responsabilitat en l'educació. Els pares, els educadors que esteu cridats a viure el vostre treball en esperit de col·laboració amb les famílies i de servei a la societat i les autoritats. Els pares són els primers responsables de l'educació dels fills. Es tracta d'un deure moral i d'un dret que naturalment els correspon. Això no significa que puguen fer el que vulguin amb ells. Tot ésser humà, creat a imatge i semblança de Déu, té una dignitat que ha de ser respectada per tots. Els pares són els primers que estan obligats a salvaguardar-la, respectant el seu dret a la vida, a un tracte digne i a una educació que els incorpore a la vida social. Si uns pares no respecten aquests drets, és l'Estat qui té el deure de garantir-los. Les lleis deuen, a més, assegurar una preparació acadèmica que els proporciona els coneixements necessaris per a respondre als desafiaments científics i culturals del nostre temps. Un dels drets fonamentals que els poders públics estan obligats a respectar és el dret a la llibertat religiosa i de consciència. Aquest dret no es redueix a una tolerància o llibertat de culte. A més d'això, exigeix el reconeixement positiu del dret de tota persona a prendre les pròpies decisions morals segons la veritat, del dret dels pares a educar els fills segons les seues pròpies conviccions religioses i tot el que comporta la vivència d'aquestes, especialment en la vida social i en el comportament moral, de les comunitats religioses a organitzar-se per a una vivència de la pròpia religió en tots els àmbits, de tots a professar públicament la pròpia fe i a anunciar als altres el propi missatge religiós. El dret dels pares a decidir l'orientació religiosa i moral en la qual volen que siguin educats els seus fills és una conseqüència del dret a la llibertat religiosa i de consciència. En la seva missió d'assegurar el bé comú, l'Estat pot prohibir tot allò que, fins i tot sent ordenat directament per preceptes o inspirant-se en principis religiosos, posa en perill la vida, els drets o la dignitat de les persones. Per això, en l'àmbit educatiu, les lleis han de promoure una educació en aquells valors necessaris per a una convivència basada en el respecte a totes les persones, siga quina siga la seva ideologia, religió o situació personal. Si això està garantit, s'ha d'assegurar que siguin els pares els qui decideixen lliurement en quins valors han de ser educats els seus fills. L'Església, en oferir una proposta educativa en els seus col·legis i la possibilitat que tots rebin una formació d'acord amb la seva fe en la classe de religió, vol prestar un servei a les famílies i a la societat. Per això, m'atreveixo a suggerir que en aquests moments valoreu el gran bé que pot suposar per als vostres fills la presència de la fe en el seu procés de formació. Amb la meva benedicció, fins la setmana que ve.
I fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.